Aquesta hora plàcida dels diumenges al matí, quan falten uns minuts per arribar a les 8 del matí, ja sabeu que ens fem la pregunta moltes vegades de si tots els carrers estan posats, però sí que sabem que n'hi ha un que està posat, que és un carrer al qual ens desplacem un cop per setmana al llarg d'aquesta mitja hora aproximadament, que és el carrer on d'aquesta ciutat desconeguda, on hi ha un comerç molt petitó des de fora, que és enorme per dins i que és el bazar de les sorpreses, regentat per un dels nostres col·laboradors més estimats, el seu propietari, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com estàs?
Molt bé, però sí? Em sembla que avui precisament aixecarem la persiana, però no sé si quan l'haguem aixecat, una mica com les pel·lícules del terror, i haguem passat a l'interior, es tancarà i ja no s'obrirà.
Bé, més que tancar-se, he disposat avui per tots aquells, aquells oients que ens acompanyen cada setmana, més o menys aquesta intempestiva hora, tal com defineixes bé cada setmana, doncs he disposat tot un seguit de vestuari que és el vestuari típic de presó, de presoner. És a dir, quan aboquem la paraula presoner, ens ve els trajos a ratlles, ens ve la bola aquella.
Sí, però ja això fa molt antic, això, no?
Sí, ja, de fet, ja fa molts anys que no s'utilitza, però, vulguis o no, ja imatges que estan encara, o sigui, fixades en la nostra ment, que hem vist segurament reproduïdes en pel·lícules clàssiques, o la iconografia més o menys
Dalton,
de la nostra cultura.
Una mica Dalton.
Els Dalton, hi ha una pel·lícula Chaplin que també va de pres i que d'alguna manera o altra han acabat perpetuant-se amb el temps. És a dir, ja fa moltes dècades que no, perquè en el fons, a veure, sí, és real això, és a dir, en el seu moment es va utilitzar les boles aquestes de presoners, havien existit, però ja fa molt de temps que es van deixar de banda perquè bé, eren considerades, diguem-ne, com denigrants. I d'alguna manera o altra ara es porten aquests trajos ataronjats, almenys per la imatge que tenim, sobretot d'Amèrica.
Guantánamo.
Això mateix, Que, home, també no deixa de tenir un punt com molt desagradable i angoixant, però bé, nosaltres anem al classicisme, perquè sempre és el classicisme, i per tant, doncs, avui aprofitem una notícia que, bé, doncs, que vam llegir fa uns quants dies i que es materialitzarà la setmana que ve, doncs, per anar a la presó. Perquè, com bé saps, el proper dijous 8 de juny es produirà el tancament definitiu de la presó model de Barcelona després de 113 anys de servei. Clar, es va inaugurar l'any 1904, en una època en què llavors estava a les afores de la ciutat.
Això és molt interessant.
És interessantíssim, això.
Perquè les coses com canvien, no?, en un segle i en la percepció que es pot tenir, perquè avui dia quan fas l'anàlisi del que és la model, home, una presó al mig de la ciutat.
Ah, dius, home, com pot ser això? Sí,
home,
sí, sí.
En aquell moment no.
I ara no està ben bé el centre, però està molt cèntric, encara.
Sí.
Clar, està envoltat d'edificis per tot arreu. I és curiós el nom perquè, clar, va rebre el nom de model perquè havia de servir de referència per la reforma del sistema penitenciari, que ja sabem que és d'aquelles eternes qüestions pendents que mai s'han acabat de resoldre, perquè, clar, òbviament, per què serveix la presó? És un serveix
una
de càstig,
pregunta.
Serveix diguem-ne, d'exemple per aquells que no cometin delicte. Quina funció té, no?, una presó, un sistema penitenciari?
Avui, al llarg del matí, la nostra intenció en algun moment del programa també és parlar de, no només de la model, sinó també això que deies tu, no?, de per què serveix, quina utilitat té, com s'ha d'enfocar, perquè al final també l'enderroc de la model de Barcelona és l'enderroc d'un model.
Això mateix.
Valguem la redundància, no?, que és aquest tipus de presó centralitzada, no?, al voltant d'un
panòptic. Panòptica, es diu,
Exacte.
Aquest és un concepte que va utilitzar en Jeremy Bentham, que va ser un filòsof anglès del segle XIX. Clar, estem parlant d'una presó del segle XX, de principis del segle XX, però que ara amb plantejaments del segle XIX, que pretenia, amb això d'aquesta idea panòptica, de que hi hagués una torre central i que permetés tenir un control efectiu sobre els presos.
Interessant, no? Idea del segle XIX que es materialitza al segle XX i arriba fins al XXI.
I arriba fins al XXI, I com ha canviat el sistema de tot. És a dir, com ha canviat la nostra vida i com ha canviat també el sistema carcelari, no?, el sistema de presons, no?
T'he de dir que a mi sempre m'ha semblat molt interessant el funcionament intern d'una presó, no?, perquè hi ha moltes pel·lícules, i no sé si en tractarem algunes, que parlen de com al final una presó és una ciutat, no?
És un món. Més que una ciutat, és
exacte.
Un món. Amb les seves pròpies regles,
exacte.
Les seves pròpies normes.
Els seus rols.
Ah, això mateix. tots sabem quins són els tòpics de les presons, sí. Tots sabem tot aquest món, certament, diguem-ne, tenebrós, lúgubre, angoixant, els que són els nouvinguts, les dutxes, tot això, aquesta iconografia que també bona part s'ha forjat a través del cinema, eh? Però és evident que té les seves pròpies normes, que un cop a dintre la presó, malgrat que és la màxima demostració de poder judicial d'una civilització, d'una societat, està completament apartada del que passa dintre.
Molt interessant, això. O sigui, aïllat, malgrat, com dius tu, és el centre de tot el que significa el sistema, i està fora del sistema, en realitat, a dins, no? Funciona amb una altra manera d'entendre. No, molt, molt interessant.
Doncs la model, clar, ja ha passat de tot. Amb aquests 130 anys d'història, doncs clar, la Guerra Civil, s'hi van tancar presos polítics, s'hi han realitzat execucions. Malauradament, una de les més famoses dels últims anys va ser, evidentment, la de Salvador Puig Antic, sí, que va ser un dels últims presos del franquisme executat. A més, el Garrotville, que segurament que sigui el mètode d'execució més cruel, sí, sagnant i bèstia que s'ha fet mai, no? I també hi ha hagut fugues notables, com la que va tenir lloc l'any 33, quan 58 reclusos es van escapolir a través del clavegram.
I fins i tot hi ha gent que no se'n recorda tant, però l'assassinat des de l'exterior de la model amb un rifle d'aquells de mira telescòpica.
Què dius ara? Jo no ho sabia, això.
No, i tant. Això es va produir precisament a l'edifici que hi ha al costat,
sí,
i amb un tret que me'n recordo com vam parlar fa uns dies amb l'Anna Ballonesta, amb una execució a distància.
Això és molt de xacal, és de la pel·li xacal, això, no?
Absolutament. Bé, doncs, la història, clar, més de 100 anys ha passat de tot.
Bé, doncs per tot això, i com que tots els visitants que avui escolten el Bazar de les Sorpreses tenen cap mena d'antecedent banal, no fos res que algú es quedés a dintre, si et sembla, avui dediquem el Bazar a la P. La P de presons.
Home!
És curiós perquè aquesta és una de les millors bandes sonores d'Albert Bernstein. Bernstein és un compositor que jo em sembla que cal reivindicar, perquè la gent quan pensa en Bernstein només pensa en Leonard Bernstein. I, òbviament, hi ha un senyor que és Elmer Bernstein, que és el responsable d'aquesta partitura, recordem-ho, La Gran Evasió, dirigida l'any 1960 amb Steve McQueen, però també és l'autor de la banda sonora de, per exemple, Els 10 manaments, d'en Cecil B. DeMille, o L'edat de la innocència, d'en Martin Scorsese.
M'agrada molt perquè vam fer un joc fa mesos ja, amb els pantallers.
Sí.
I vam fer un duel entre tres, com si es poguessin barallar,
sí,
tres grans compositors de la història. Un era Bernstein.
Elmer Bernstein.
Sí, Elmer Bernstein. L'altre era Ennio Morricone. I no vam posar John Williams perquè hagués arrasat amb tot. El vam treure de les opcions. I el tercer era Horner.
James Horner.
Sí, i va guanyar Morricone, si no recordo malament.
Bueno, perquè
en el
Morricone,
combat.
Sí, però fixa't, veu agafar tres compositors de diferents èpoques.
Sí.
És a dir, Bernstein comença als anys 50, tot i la seva carrera fins als 90, Morricone comença als 60 i encara està en actiu.
Exacte.
I en James Horner, clar, fins que va morir, no, James Horner, és el que va morir l'any passat, no? Doncs, clar, comença la seva carrera sobretot als 80, per tant...
Tres generacions.
Tres generacions. Home, que Bernstein no guanyés és certament comprensible, Tot i que jo tinc una certa debilitat per aquest senyor, Vull dir que Leonard Bernstein és un grandiós compositor, que no només té banda sonora, sinó també música per orquestra i música, diguem-ne, entre moltes cometes clàssica, però Bernstein és un senyor que li tinc jo una especial debilitat. Va venir una vegada a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, va venir a tocar al Gran Auditori. I jo estava, diguem-ne, en un dels racons, aplaudint com un desaforat, com un histèric, I va haver un moment en què em va mirar,
si
perquè va
Beatles.
Dir, va dir, aquest tio, però què, d'allòs? I, ostres, i el fet que em mirés, jo encara vaig aplaudir més, i va ser com dir, ostres,
pobre,
hi ha gent molt tocada,
Va cridar seguretat. Aquest tio el podeu treure, sisplau.
Bé, doncs comencem. Tornem a La Gran Evasió.
Sisplau.
La Gran Evasió, en pel·lícula que hem dit amb el Steve McQueen, i és, hem agafat aquesta banda sonora per il·lustrar tres grans presons. La primera de les quals, evidentment, Alcatraz, que segurament que és una presó que és extremament coneguda, sobretot, sí, per la seva mitologia cinematogràfica. També coneguda com La Roca. Se'n va fer una pel·lícula, recordem-ho, amb Sean Connery. I aquest Alcatraz és una presó que va durar només 30 anys, des de l'any 1933 fins al 1962. Estava situada a la badia de San Francisco i es diu que mai ningú es va escapar. Encara que També es rumoreja que un tal Frank Morris i els germans Anglin ho van aconseguir, una història que s'explicava a la pel·lícula La fuga de Cataraz del senyor Clint Eastwood, que és una de les pel·lícules també referencials d'aquest gènere.
I d'Alcatraz, aquesta és la primera de les tres presons?
Aquesta és la primera de les tres grans presons. Hi ha moltíssimes de presons conegudes, però aquesta segurament és l'una de les molt identificables per part de l'espectador que no estigui familiaritzat amb el tema carcelari, que dius, home, doncs sí, la coneixem. Hi ha una d'altres, una altra que és aquesta ens toca molt més a prop i és la que està situada a Londres. Aquesta banda ja és una mica més arnada, per entendre'ns,
ja nota,
ja té tot l'aire, diguem-ne, londinenc, la tradició.
Està tancada a l'armari.
Sí, aquesta és la banda sonora d'una pel·lícula que es va dir La Torre de Londres, un film de terror dirigida per en Roger Corman l'any 62, i que ens introdueix a una altra presó famosíssima, aquest castell situat a la riba nord del Tàmesi, al centre de Londres, i que va ser garjola des de l'any 1100, tot i que no va ser fins al segle XVI i XVII que va assolir la fama, sobretot a través d'una frase que deien els monarques que tenien poder, no? És a dir, enviar la torre a una persona era enviar-lo, diguem-ne, a la presó i, a vegades, executar-lo.
A la mort.
Il·lustres persones han passat per allà i alguns, evidentment, hi van perdre el cap, en el sentit literal del terme. Thomas More, és a dir, Thomas Moro, Anna Bolena, Catherine Howard, aquests tres últims, és a dir, tant Moro com Anna Bolena com Catherine Howard, assassinats o fets executar, diguem la paraula més correcta, per Enric VIII, o Robert de Veró, que va ser executat per la filla d'Enric VIII, que era Isabel I. Tot això té referències cinematogràfiques, vull dir que Thomas Moro, l'Hombre per l'Eternitat, l'Anna Bolena i la Catherine Howard, les esposes d'Enric VIII, a Robert de Veró hi ha una pel·lícula de l'Errol Flynn i la Bette Davis que es diu La vida privada d'Elisabet i Essex. Vull dir, per tant, la història la podem saber i en podem aprendre molt, encara que no d'una manera exacta, seguint només moltes de les pel·lícules que s'han fet sobre grans temes històrics.
És la Torre de Londres on hi ha aquells guardes tan famosos...
Els Beefeaters.
Els Beefeaters,
sí. Que donen nom a una coneguda a Ginebra.
Sí.
I que hi ha una tradició d'aquelles com molt tontes i que estan a totes les guies de viatge i que la gent només es queda amb l'anècdota. Que és allò de dir, el dia en què desapareixin els sis corps que custodien la torre, aquell dia, segons es diu, caurà la torre i amb ella la monarquia anglesa.
I encara hi és la monarquia, no?
I encara hi és la monarquia. I tal i com van les coses, amb la reina Isabel II, al tro, em sembla que d'aquí 300 anys encara estarem parlant de...
Per qui no ho sabia, efectivament, és el nom de la Ginebra és aquest guardià de la Torre de Londres.
Aquest vestit vermell i blanc.
Que es diuen així,
Beefeaters, això mateix.
Que em van explicar que es diuen així perquè, literalment, Beefeater és un menjabou, per
menjabou,
entendre, no?
Sí.
Que els pagaven amb carn.
Sí, correcte,
i com que els pagaven amb carn, els deien popularment beef eaters, els menjadors de bou, per entendre'ns.
És igual que això no sigui rigorosament però cert, però aquestes són aquelles coses que és el que la gent ens quedem,
Exacte.
Quan anem de viatge, ens quedem amb aquestes anècdotes que dius, home, molt rigorós això no és, però és igual.
O veure, els noms surten d'algun lloc.
Poder sí.
Bé, hem passat per Alcatraz, per la Torre de Londres, la tercera presó que ens anunciaves.
La tercera, encara molt més a prop, ens anem a França. Aquesta presó que visitarem no té tanta antiguitat com la de la Torre de Londres, però tampoc és tan moderna com Alcatraz. I és una torre que va ser edificada l'any 1529. Estem parlant la que és una fortificació, en realitat, al castell d'If, que es troba en una petita illa a l'arxipèlag de Friol, a la badia de Marsella. Bé, aquí hi ha una anècdota molt tonta, d'aquelles notes a peu de pàgina de la història que a mi m'encanta. Es veu que aquí, a l'any 1516, és a dir, gairebé una quinzena d'anys abans que es construís aquesta fortificació, hi va anar a fer escala un vaixell portuguès que va transportar des de Lisboa i fins a Roma el cèlebre rinoceront indi. Al segle XVI...
Què és el rinoceront indi?
És una d'aquelles històries que circulen que... El rinoceront, com a ésser gairebé mitològic, no es coneixia a Europa. Hi havia records de que des dels temps de l'imperi romà no s'havien vist mai cap rinoceront. I això que no se sap ben bé com, el rei Manel I de Portugal va rebre com a regal un rinoceront, no sabia què fer i va dir, saps què? Doncs li regalo papa de Roma i a veure què em fot d'ell. I sembla que el van transportar amb aquest vaixell i va fer escala en un lloc que va ser precisament aquí, és a dir, el futur castell d'If que encara no estava construït. De fet, durant molts anys, l'única referència pictòrica que hi havia del rinoceront era un dibuix que havia fet Albert Durero, Te'n recordes fa unes setmanes quan vam parlar de la seda conill sí. i vam veure aquell dibuix que havia fet en Durero d'un conill en què l'ull es reflectia la finestra del lloc on s'havia fet la presenta? Doncs aquest Durero va fer, a partir d'uns esbossos d'un artista anònim, va fer un retrat d'un rinoceron que durant molts anys va ser l'única referència que hi havia d'aquest animal gairebé legendari.
Que bo, Aquelles èpoques en què era impossible veure coses que són reals. No?
És més, aquest dibuix encara es conserva al Museu Britànic. I per qui vulgui saber doncs, què va passar amb el rinoceron, doncs, pobret, no va arribar.
No va arribar
a destinó. El vaixell va naufragar i el rinoceron pobre es va ofegar.
Què dius ara? Sí. Quin desastre.
És una tràgica
història. No li va arribar al papa.
No li va arribar al papa. Bé, el que ens interessa per això...
Sí, perdó,
tornem a la presó.
La presó.
És que allí és on hi va estar literalment, i dic literalment, perquè també és literàriament, durant 6 anys, Edmundo Dantès, més conegut com el Conde de Montecristo.
Jo et diria que de la meva adolescència poques novel·les m'han enganxat més que El Conde de Montecristo.
És fantàstica.
És tan bona.
Sí. De fet, està considerada una de les millors novel·les de tota la història de la cultura occidental. Recordem-ho, escrita per Alexandre Dumas, publicada l'any 1844, recordem-ho, tracta la història d'Edmundo Dantès, que és traicionat per uns amics, és empresonat al castell d'If durant 6 anys, allí coneixerà un company de presó que li legarà un tresor i quan pugui escapar, adoptarà una nova identitat, la del comte de Montecristo, i es venjarà de tots aquells que el van trair. És aquelles novel·les com l'Illa del Tresor, és a dir, que quan la llegeixes... Sí. És tan poderosa que totes les plasmacions cinematogràfiques que s'han fet, que s'han fet a dotzenes, no arriben mai a tenir la qualitat, ni arriben a captar la grandesa ni l'èpica que té l'obra original.
Tu t'han agradat alguna, per això, de les adaptacions?
N'he vist...
Perquè recordo Gerard Depardieu sortint de l'aigua, no?
N'he vist moltíssimes, i mai... És com l'Illa del Tresor, no? O sigui, no n'hi ha cap mai que diguis, ostres, no han arribat a captar l'essència que té aquesta novel·la, que és llarguíssima, però que és realment apassionant.
És una meravella. És una petita meravella.
Doncs això està considerat, com deia, una de les millors novel·les de tots els temps. És un veritable gaudiment. I d'un personatge fictici d'una novel·la anem a una altra presó real que va acollir un personatge també fictici, però en aquest cas, d'una òpera. Sembla la deixem que acabi,
sí.
Vale, i llavors hi tornem,
Sani per sempre il sogno mio d'amore e l'ora è uscita e muoio disperato e muoio disperato.
Plácido Domingo,
el grandiós Plácido Domingo,
amb aquest Lucio Ballestelle, que és del tercer acte de la O Tosca de Puccini, quan Caravadossi, que és el personatge que interpreta, es troba empresonat al castell Sant'Angelo, que també existeix a Roma, on espera la seva execució i escriu una carta a Tosca. Què és el que diu el Plácido? Diu, o dolços petons, o lànguides carícies, ha desaparegut per sempre el meu somni d'amor, i moro desesperat, i mai he estimat tant la vida. Tosca és una de les òperes que mai un es cansa d'escoltar i això que és superpopular, però...
Fins ara, de totes formes, estàs parlant de personatges ficticis que han aparegut en presons a través del cinema, a través de l'òpera, de la literatura. N'hi ha algun... Havies preparat algun personatge real?
Sí, tenim... Hi ha moltíssima gent que, abans comentava el micro tancat, molta gent que per raons polítiques ha estat tancada al model de Barcelona, però d'alguna manera o altra doncs, també n'hi ha molts personatges històrics que han passat algun temps entre reixes. Us en proposo 3. El primer és un personatge gairebé llegendari, el venecià Marco Polo, explorador, mercader, el més famós dels viatgers de la Ruta de la Seda, que va viure entre l'any 1254 i el 1324, i que quan tenia 17 anys va marxar a Orient amb el seu pare, on hi va tornar 24 anys més tard, carregat de riqueses i tresors. Era quan el món realment era gran, no com ara, que se'ns ha fet com molt petit, no? Es diu que una de les grans aportacions de Marco Polo va ser la pasta. Es diu, oh, és que els italians mengen pasta perquè Marco Polo... Això, malauradament, sembla que no és cert, això.
A veure,
existir la pasta...
Dani Punti Prats es pot emprenyar, en qualsevol moment.
Des de 100 anys abans es coneixia la pasta, però bé, és igual, no ens enfadarem per això, eh? En qualsevol cas, Marco Polo és un personatge que ha tingut un cert desprestigi, perquè diu, bueno, que s'imaginava tot el que va viure, però, ostres, té un gran mèrit anar fins a Orient, fins al Kublai Khan, i retratar amb un llibre que és extraordinari també, que és el Llibre de les Meravelles, on explica les seves aventures, doncs totes les seves peripècies. I aquest senyor va passar també un temps a la presó.
I de Marco Polo passem un altre del que em sembla que ja n'has parlat al Besar de les
Correcte,
Sorpreses.
Un personatge també fascinant italià, Giacomo Casanova.
Tancat a la presó, també.
Tancat a la presó, sí, en aquest cas perquè va ser acusat d'impietat i de pràctiques màgiques i esotèriques.
I va ser
tancat al Palazzo Ducal de Venècia, també conegut com i Piombi, és a dir, els ploms. Recordem que Casanova és un dels grans també personatges del segle XVIII, que va conèixer a Voltaire, a Mozart i a Goethe, i que té una biografia imprescindible, que és La història de la meva vida, considerada justament com una de les fonts més autèntiques sobre costums de l'Europa del segle XVIII. Bé, el cas és que en aquell llibre explica amb tot luxe detalls com es va arribar a escapar. I una de les coses que surten és un d'aquells retrats que tothom es fa a Venècia, que és el Pont dels Sospirs. Quan vas a Venècia, vas a fer una foto davant del Pont de Sospiri, has d'anar a apartar els japonesos i els...
i els a l'aigua.
Tothom ha apartat perquè deixen fer una foto en què només surti jo. Bé, quan la gent diu, oh, el Pont de Sospiri, ai, el pont dels enamorats, tot això no tonteria.
Ah, sí?
Sí,
per
home, això, perquè el Pont dels Sospirs és un pont que hi ha entre les dues presons i que permetia veure, era un passadís que permetia veure per a través d'unes petites escletxes obertes a través de la paret al mar, per entendre'ns. I per tant era el Pont dels Sospirs, és a dir, que els condemnats, quan passaven d'un cantó a l'altre que no havien pogut veure encara la llum del sol durant mesos o setmanes o anys, veien la llum
per uns
del sol
instants.
I per tant sospiraven. No era allò de dir, ai, el romàntic... No. Era precisament això.
La vida.
Doncs ja veus. I el tercer personatge doncs, és un personatge que malauradament doncs, va ser condemnat doncs, per la seva condició sexual. Estem parlant, evidentment, d'Oscar Wilde.
The Ballad of Reading Jail by Oscar Wilde. Read by Nick Gisburn.
Oscar Wilde és un també dels més grans dramaturgs i escriptors del segle XIX, d'origen irlandès, ho sabem, l'autor de La importància de ser franc, del ventall de Lady Windermere, del retrat de Dorian Gray, i que, com bé sabem, doncs, va estar condemnat a la presó. 2 anys condemnat a treballs forçats per ser homosexual. És aquelles coses que dius... Com pots... I estem parlant del segle XX, eh? Mm-hmm. No estem parlant del segle XVIII, eh?
Vull dir que... estem amb l'Albert Berlegui al Besar de les Sorpreses analitzant presons, presoners, ficticis i reals, i trobo que quan entres al món del cinema hi ha una pel·lícula, és que és una de les meves pel·lícules preferides.
Ja ho sé, Xavi, ja sé que no me la podia deixar.
Però la tens preparada.
Sí, home, sí.
És que clar,
sí.
Estava a punt de llançar-te la cavalleria per damunt.
Podríem haver tret les pel·lícules de la Warner dels anys 30 que van començar a tractar el sistema carcelari.
És igual.
O recuperar alguna pel·lícula dels anys...
No.
Podríem haver recuperat, per exemple, L'Hombre d'Alcatraz.
Cap interès.
Amb el Burt Lancaster de protagonista.
Cap
però
interès
no.
De Burt Lancaster.
Hem agafat la teva pel·lícula preferida de presons, que evidentment és Cadena Perpetua.
Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan... llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice.
¿Es así?
No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico. Joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda.
Aquesta és la veu fabulosa del Pepe Mediavilla, que aquí vam portar fa unes quantes setmanes aquí. Sí. Crec que vam reproduir aquest mateix fragment.
Correcte.
I és el gran Morgan Freeman, evidentment, en una de les grans seqüències d'aquest film de Frank Darabont, dirigit l'any 95, amb en Tim Robbins de protagonista, i que, recordem, està basat en una novel·la curta de Stephen King, i que ha acabat sent considerada una de les millors pel·lícules dels anys 90.
Aquesta seqüència cap al final, no? Després de 40, de més de 40 anys, si no recordo malament, Morgan Freeman tancat a la presó, i que cada dècada el criden per veure si pot sortir o li poden donar, i ell ho intenta. Al final, en aquesta última, diu, mira, ja estic fart.
Sí.
Què vols saber? I llavors és el moment...
És quan el deixen
lliure.
La pel·lícula té escenes maquíssimes, però una de les que segurament està més a la retina dels espectadors és aquella en la que Tim Robbins es tanca al despatx de l'Al-Qaeda i a través dels altaveus posa un disc d'una ària absolutament plus quan perfecta de Lenozzi di Figaro de Mozart, que és Sull'aria, i que permet que a través dels altaveus de la presó els presoners puguin escoltar un trosset de bellesa a una comunitat que no està acostumada a tanta sensibilitat. Aquí tenim aquest fragment.
Y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras, y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre.
Ho veus? Fins i tot en llocs tan tenebrosos, tan lúgubres, fins i tot hi pot haver-hi una certa escletxa per l'esperança i sobretot per la llum.
La presó de Shawshank, Andy Dufresne, tancat al despatx del director, amb els peus sobre la taula, amb la música sonant a tot drap a la resta de la presó. Quina escena tan meravellosa, quina pel·lícula tan increïble. En fi, Beorlegui, amb aquest somriure als llavis, que és com ens agrada també acabar.
Sí, clar que sí, estem a diumenge, tu. Acabem de començar el diumenge.
Doncs avui volíem fer aquest record també pel món de les presons de ficció, reals, amb aquest basar de les sorpreses. Un plaer, com sempre, Beorlegui.
Igualment, Xavi. Fins la setmana que ve.